Ràdio Estel. Són les 11 del matí. Ràdio Estel.
La Setmana Santa a Ràdio Estel. Aquest diumenge de Rams, viu-lo amb nosaltres. A 8:15 del matí, les laudes. A 11:00, benedicció de Rams des del Pla de la Seu. I a continuació, missa des de la Catedral de Barcelona, concelebrada pels bisbes auxiliars Sergi Gordo i Antoni Badell. La Setmana Santa es viu i s'escolta a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La Taula de l'Evangeli celebra 20 anys en antena. Agraïm als nostres oients la seva fidelitat al programa i que continuïn acompanyant-nos setmana rere setmana.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la Taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Bon dia i bona Pasqua a tothom. Avui a l'Església celebrem amb gran joia que Jesús ha ressuscitat. Al·leluia, al·leluia. En donem gràcies i ens en felicitem. Per tant, al programa d'avui escoltarem i comentarem les lectures de la missa del dia de Pasqua. I ho farem amb aquests tertulians, Teresa Cabanes, mossèn Manel Pal i Joan Pous. Tot seguit els hi presentem. Teresa Cabanes, presidenta delegada de Mans Unides al Bisbat d'Urgell. Hola, bon dia.
Bon dia.
Bona Pasqua.
Gràcies.
Benvinguda de nou. I mossèn Manel Pal és capellà de l'Hospital de la Seu d'Urgell. Bon dia, bona Pasqua.
Sí, bona Pasqua, aleluia.
Aleluia.
Tal com dius tu.
I Joan Pous és historiador. Bon dia.
Bon dia i feliç Pasqua.
Això mateix. Recordem, doncs, que la producció del programa va a càrrec de l'Àlex Alsina, que avui també porta la tècnica. Maria Marín, qui us parla, presenta i condueix aquesta conversa radiofònica sobre la litúrgia dominical. Gràcies per acompanyar-nos. De seguida ens hi posem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge de Pasqua és dels Fets dels Apòstols i del capítol 10.
En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels jueus, començant per la Galilea. Després que Joan havia predicat a la gent que es fessin batejar, parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el consagrà ungint-lo amb l'Esperit Sant i amb poder. Com passar per tot arreu fent el bé i donant la salut a tots els qui estaven sota la dominació del diable, perquè Déu era amb ell. Nosaltres som testimonis de tot el que va fer en el país dels jueus i a Jerusalem. Després el mataren penjant-lo en un patíbul. Ara bé, Déu el ressuscità el tercer dia i concedí que s'aparegués no a tot el poble, sinó a uns testimonis que des d'abans Déu havia escollit, és a dir, a nosaltres, que hem menjat i hem begut amb ell després que ell hagués ressuscitat d'entre els morts. Ell ens ordenà que prediquéssim al poble, assegurant que ell és el qui Déu ha destinat a ser jutge de vius i de morts. Tots els profetes donen testimoni a favor seu, anunciant que tothom qui creu en ell rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom.
Versets del discurs de Pere a casa de Corneli, el centurió romà. L'anunci de l'esdeveniment pasqual al món no jueu. Pere fa un resum de la vida i l'acció de Jesús de Natzaret, arrelada en la història i amarada de l'esperit. Qui vol començar? Mossèn Manel?
Sí, però en aquesta lectura veiem ben bé com agafa el protagonisme de l'evangelització, podríem dir, de la proclamació de Jesús i de la salvació, Pere, d'una manera molt, molt clara, no? Pere va ser davant de tots els apòstols i davant de tota la gent, fa aquesta proclama. De manera que aquest text és molt important, perquè d'alguna manera és tot el resum, el nucli del que diem el querigma, l'anunci de l'Evangeli. Bé, és tot això, pràcticament. Hi ha tota una sèrie de coses que en la conversa pot anar sortint, no?
Sí, sí, sí. Molt bé, doncs, qui més
Jo crec que és una lectura molt ben posada, perquè és just la primera lectura que llegim després de la Pasqua, després d'haver celebrat la resurrecció de Jesús. Per tant, és molt coherent, com deia mossèn Pal, que Pere faci aquest resum tan concís de tot el que Jesús volia ser per la gent, no? I perquè la gent se'n convencés, no? Aquí parla de que Jesús ja havia ressuscitat, ja es havia aparegut, doncs perquè tinguessin tota aquesta força que normalment devia mancar molt en aquells primers moments. Això devia ser molt, molt aviat després de la resurrecció.
Sí, aquí el Pere fa un resum molt interessant, molt concís, molt concret i molt curt del significat i de la vida de Jesús en aquest aspecte. Una altra cosa que és curiosa d'aquests dies, no solament del diumenge de Pasqua, sinó dels que ens vindran, des del qual és el reforçament de la pèrdua de por o de guanyar de confiança dels propis apòstols. Pensem que estan, aquí parla a casa del centurió, però ells sempre estan amagats, sempre estan tancats, i al final, després de Pentecosta, surten al carrer i comencen la proclamació. O sigui, hi ha tota una evolució de fortalesa, diguéssim, de reforçament i de confiança. Pensem que inclús aquí és curiosíssim, en l'Evangeli que direm d'avui, que Joan dubta de la resurrecció, diu, i cregué el moment que va entrar. Vull dir que ja és una gent que ha conviscut amb Jesús durant tants anys, durant diversos anys, que encara estiguin tan dubtosos, és una de les, potser de les afirmacions de la divinitat de Jesús, que la narració evangèlica és tan senzilla i tan simple que és el que la fa encantadora i el que la fa gran.
Sí, sí, jo sobretot trobo que, esclar, aquesta proclamació d'aquesta primera lectura s'adiu totalment a la festa d'avui, la Pasqua, el nucli central de tota la nostra litúrgia i de tota la nostra fe, podem dir. La Pasqua és una experiència que pels apòstols va ser absolutament clau, i per nosaltres igual. O sigui que aquesta proclamació de Pere és una proclamació que l'hem de viure també nosaltres perquè ens afecta. La nostra fe està fonamentada en aquesta resurrecció. Ho va ser per Pere, ho va ser per Joan, ho va ser per tots els apòstols, ho va ser per tots la gent de Jerusalem d'aquell temps, així va començar l'Església, i ho és també per nosaltres avui.
I verdaderament jo crec que al final d'aquesta lectura, quan diu que tots els profetes donen testimoni, vol dir que en aquell moment ja hi havia gent que això s'ho creia, i que estava convençuda que Déu, Jesús, era el veritable Déu i que havia vingut a salvar-nos, no d'aquella dominació que ells creien que ens havia de salvar, sinó del que verdaderament era important, de la nostra vida després d'estar en aquest món. No?
Potser és una de les coses que falta de la comprensió d'aquell moment, quan es narren a l'Evangeli, és que molta gent esperava una alliberació de Roma, no? De l'immediat, de d'aquell moment, quan Jesús ve a portar un alliberament mundial i etern, diguéssim, de sempre, d'alliberança. Llavors no podia centrar-se sobre el tema polític, per entendre's, no? Que és el tema de la dominació romana d'Israel, sinó és alliberança de nosaltres mateixos, de la pròpia opressió del pecat, que és el que Jesús ve a portar, que per això el fa intemporal i etern.
Sí, sí. I també jo voldria subratllar en aquest text una cosa que és molt important sobre la comprensió de la resurrecció. Què suposa això? A vegades la resurrecció s'entén d'una manera espiritual. No, aquí és una resurrecció carnal. Què vol dir la carn? Evidentment que no és la carn com la nostra d'ara, però realment Jesús ha menjat amb ells, l'hem vist, ha begut amb nosaltres. O sigui que no és un fantasma, Jesús, les aparicions de Jesús. I aquesta afirmació que fa aquí Pere és cabdal, perquè a vegades hi ha una tendència, no sé com, en el món, espiritualitzar la resurrecció. I sí que és clar que és una espiritualització de la vida de Jesús i de tots nosaltres, però és una realitat. Ha passat aquest fet, és un fet. No sabem com, perquè el com de la resurrecció se'ns escapa. El com, però el fet, no. I el fet és aquest. I les aparicions ho confirmen d'una manera claríssima.
Continuem endavant i ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Colosses i del capítol tercer.
Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist assegut a la dreta de Déu. Estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la terra. Vosaltres vau morir i la vostra vida està amagada en Déu juntament amb el Crist. Quan es manifestarà el Crist, que és la vostra vida, també vosaltres apareixereu amb ell plens de glòria.
Un breu però dens fragment i estimulant ensems. Ens exhorta a viure en comunió amb el ressuscitat, a identificar-nos plenament amb ell i cercar i estimar allò que és de dalt, no allò que és de la terra. En definitiva, a viure en comunió amb el Senyor que ha ressuscitat. Això són paraules molt boniques, les de lectura parlo, però com ens afecten personalment? Com això té relació amb la nostra vivència quotidiana com a cristians? O són paraules que llegim i queden aquí? Què hi diuen? No. Mossèn Manel.
Aquestes paraules són molt atrevides i són molt importants, perquè veiem com Pau situa la resurrecció no com un fet passat i que no ens afecta, sinó que diu, vosaltres heu ressuscitat. O sigui que per la fe en Jesús s'experimenta en nosaltres una mena de transformació també, i nosaltres hem ressuscitat amb Crist. Hem ressuscitat. No només ell ha ressuscitat, sinó també nosaltres, tot i que continuem encara vivint i sofrint les coses d'aquesta terra. Però ja hi ha una experiència de resurrecció.
I com s'ha de viure o com entenem aquesta resurrecció en el nostre cos? Teresa?
Jo crec que és viure la resurrecció de Crist és ben bé el nucli de la creença de tots nosaltres. No podem predicar ni dir ni ensumar, com aquell qui diu, res, si no creiem en la plena resurrecció de Crist, allò que ell s'ha manifestat a nosaltres, que a nosaltres ens ha transformat i que nosaltres, a través, és veritat, dels ensenyaments i del seu missatge, arribem a copsar. Però verdaderament jo crec que qualsevol persona que ha tocat o ha viscut de prop l'Evangeli se sent transformada per la resurrecció. La resurrecció transforma. Transforma el cos de Crist i ens transforma a nosaltres si verdaderament ens la creiem.
Sí, 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 jo també ho visc així, eh?
Jo crec que la lectura aquesta de Sant Pau deixa una mica ella el fet de la resurrecció de Jesucrist que no com un fet històric, una anècdota històrica, sinó que transcendeix pel fet religiós. O sigui, que la resurrecció de Crist ens afecta a tots, ens afecta i ens impregna a tots, evidentment, sempre que vulguem ser ressuscitats. Vull dir que aquí hi ha una mica la pròpia llibertat de la persona de creure o no creure. En un moment que creu, en un moment que et deixes impregnar per la resurrecció de Crist, no valores les coses terrenals. Aquí et diu que no feu cas de la terra, és veritat, et preocupa més tot el que és de dalt. El que és de dalt seria ser altruista, ser no donar valor a les coses terrenals, sinó que ser més espiritual i, sobretot, més humà, diguem-ho així, en l'aspecte, diguéssim, evangèlic.
Jo crec que retalitzar molt el que és ben bé el nucli, perquè és veritat que vivim en un món que les coses materials hi són, i que, per tant, les hem de compartir i les hem de fer viure i créixer, però no com a verdaderament la finalitat, sinó que és el camí que Déu ha posat en els homes donant-los, jo sempre ho dic, l'oportunitat de poder conèixer-lo per poder-lo, jo crec, i penso, un dia, poder-lo gaudir plenament gràcies a aquest coneixement, perquè nosaltres fem el camí i també els copiem una mica, no? Que fem una mica de testimonis. Aquests dies de Pasqua, jo crec que el que ens hem de proposar els qui més o menys creiem que Jesús ha fet aquest pas és que això sigui una realitat encara avui, no de fa 2.000 anys, sinó avui.
Sí, jo també volia dir una cosa. Aquestes paraules de Pau les diu ell, que té una experiència de Jesús ressuscitat que el va transformar de tot. I després, ell, per exemple, en unes altres cartes diu: ja no visc jo, és Crist que viu en mi. I això és això. L'experiència de Jesús ressuscitat per l'Esperit fa que jo també ressuscita amb Crist i també pateixi amb Crist. Vosaltres vau morir amb Crist, hem mort amb Crist, hem ressuscitat amb Crist i Crist és la nostra vida. Aquest seria el resum de Pau.
Seria una mica el resum del cos místic de l'Església, sí, precisament, que sempre s'ha dit, no? Formar part del cos de Jesús tota l'Església.
Sempre.
Que hi vulgui ser, perquè moltes vegades els hem fet al revés. Hem sigut molt materialistes, hem apartat d'aquesta idea de resurrecció, precisament, no? Però sempre que estàs implicat amb aquesta... amb aquesta fe, amb aquesta actitud, doncs jo crec que estàs dintre la línia del que aquí diu Pau, no? De que ressuscitat amb Crist.
I jo també voldria afegir una cosa, que aquestes paraules m'ho recorden, que aquí diu: Crist ha ressuscitat, i cerqueu el de dalt, i Crist ha assegut a la dreta de Déu. Aquesta expressió que ho diem en el credo, també, crec que no en Déu, assegut a la dreta del Pare, es realitza ja no 40 dies després. En les aparicions sí, però en el fet de la resurrecció, Crist ja està a la dreta del Pare, assegut a la dreta del Pare, perquè regna ja d'una manera plena en tota la història i en la humanitat.
És que jo crec que aquesta paraula de la resurrecció que tots ens hem d'aplicar i que de fet va viure Jesús, és el nostre anhel de poder viure el dia que, pel que sigui, Déu ens cridi d'aquest món, que volem nosaltres ressuscitar. Jo sempre dic, si verdaderament això ens ho creiem, en el moment en què puguem veure Jesús, Déu, el que sigui, aquest transcendent, el viurem plenament amb resurrecció, amb tot allò que durant aquests anys hem intentat, doncs, viure aquí.
Sí. Quins serien els gestos de resurrecció que podem tenir a la nostra vida de cada dia? Què creuen?
Gestos de resurrecció?
Sí, per exemple, en el treball, en la família, en l'ambient social...
En els sofriments, en el sofriment...
Jo crec més aviat en la il·lusió. O sigui, si de fet la resurrecció és il·lusió, eh? És esperança, és il·lusió, no és sofriment.
Vull dir, no n'hi ha prou amb anar els diumenges a missa i...
No, home, jo crec que qualsevol actitud que tinguis durant el dia d'il·lusió és ressuscitar...
Però a vegades els cristians, a vegades, no es pot generalitzar, òbviament, però... com aquesta experiència de resurrecció la vivim quan estem treballant, quan estem al costat de les altres persones que ens envolten, quan anem a comprar a la botiga, quan estem en una reunió de família o estem dinant i estem tots cadascú amb el mòbil, per exemple, no? Com afecta, com informa a la nostra vida cristiana aquesta resurrecció?
Jo crec que és això, és ser... tu tindrà una il·lusió, perquè si ets creient has de ser feliç contínuament. A més d'això, ho has de saber transmetre als altres. També vol dir que has d'estar disposat a ajudar a ser-hi, diguéssim, amb totes les coses de la vida. Per tant, la resurrecció es manifesta amb això, amb la solidaritat, amb l'amor amb altres persones, amb els que ets conviure amb tu, i transmetre la il·lusió de la vida i de la
bona. Jo crec que s'ha de ser una persona bona. Amb això es transmet tot, eh?
Molt bé, doncs, continuem endavant. Ens manca per escoltar l'Evangeli, però abans recordem que estem fent la tertúlia comentant les lectures d'aquest diumenge solemne de Pasqua amb la Teresa Cabanes, presidenta delegada de Mans Unides al Bisbat d'Urgell, amb mossèn Manel Pal, capellà de l'Hospital de la Seu d'Urgell, i amb en Joan Pous, historiador. Ara sí, l'Evangeli. de Sant Joan i del capítol 20.
El diumenge, Maria Magdalena se n'anà al sepulcre de matí, quan encara era fosc, i veié que la pedra havia estat treta de l'entrada del sepulcre. Ella se'n va anar corrents a trobar Simó Pere i l'altre deixeble, aquell que Jesús estimava tant, i els diu:
s'han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l'han posat.
Llavors Pere, amb l'altre deixeble, sortí cap al sepulcre. Corrien tots dos junts, però l'altre deixeble s'avançà i arribà primer al sepulcre. S'ajupí per mirar dintre i veia planat el llençol desmortallar, però no hi entrà. Darrere d'ell arribà Simó Pere, entrà al sepulcre i veia aplanat el llençol de mortallar. Però el mocador que li havien posat al cap no estava aplanat com el llençol, sinó lligat encara al mateix lloc. Llavors entrà també l'altre deixeble, que havia arribat primer al sepulcre. Ho veié i cregué. Fins aquell moment encara no havien entès que, segons les Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d'entre els morts.
Colpidora experiència de Maria Magdalena, testimoni del sepulcre buit. Anar a anunciar-ho als apòstols, esdevenint així l'apòstol dels apòstols, la primera evangelitzadora de la Bona Nova.
Que... I era una dona.
I era una dona.
Jo sempre aprofito aquest evangeli
som-hi.
Per dir-ho una mica, perquè, és clar, a vegades això ha quedat com molt, molt diluït, no? Sí que és veritat que ella va avisar i els altres deixebles tenen un protocol d'entrada molt marcat, eh? I això queda com una mica diluït en el sí. Però el seu sí és... Maria Magdalena és la que arriba al sepulcre, ella ja era conscient de la tragèdia que suposava la mort de Jesús, com havia mort, i verdaderament ella és conscient que allò és un fet extraordinari i que l'ha de denunciar, i l'anuncia, malgrat, i aquí jo trobo que amb això l'Evangeli doncs manifesta una mica tot el que després hem anat arrossegant, ella no hi entra i hi ha tot aquest, repeteixo, aquest protocol d'entrada en el sepulcre que marca una mica també ja el començament de l'Església, que doncs havia de ser així, m'imagino.
Bé, jo una de les coses que s'està dient ara, no?, que remarcaria aquest evangeli, és que la resurrecció de Jesús, l'anunci de la resurrecció de Jesús el fan les dones, una dona, no un home, sinó una dona. I també el primer que s'apareix Jesús realment és a les dones, no? També és a Maria Magdalena. Per tant, el protagonisme de la dona en el moment de la resurrecció, que és clau, jo crec, que en la història de l'Església, la mateixa Església l'ha amagat i l'ha menystingut fins ara. Ara sembla que hi ha una forta reivindicació de la femenina, de les dones.
I justa?
I justa, evidentment. Justa no, històricament avalada.
Sí, sí.
I confirmada per Jesús. Vull dir que això també té més pes que no la doctrina del Papa, no? Vull dir, diguéssim, el fet que sigui Jesús el primer que permet l'anunci de la resurrecció d'una dona i que a més s'apareix primer una dona, jo crec que això és crucial en la teologia avui dia que s'està divertint molt.
Mossèn Manel.
Bueno, jo voldria fer una reserva, potser. Aquí, tal com apareix l'Evangeli de Joan, Maria no va anunciar la resurrecció. S'esvera, és molt esverada. Té una psicologia prompta i pròpia, molt femenina, per altra banda. És ella que estima i s'esvera. I va anunciar que potser l'han robat, jo què sé. I llavors els altres venen. I després es troben amb Jesús. I després Maria sí que es troba amb Jesús ressuscitat quan aquella aparició com hortolà. Però aquest primer moment que diu aquí és un moment en què ella està inquieta i veu aquest fenomen que no s'explica, no? El sepulcre obert i va, què ha passat aquí? I veiem totes les narracions de la resurrecció són tot una mica no sé, caòtiques, potser podríem dir, eh? Quan es comparen totes les versions dels quatre evangelis, doncs estan totes una mica desordenades i és difícil de reconstruir exactament la cronologia i els fets, però el significat sí que és aquest. O sigui, Maria Magdalena és la primera que té un sacsejament interior davant del fet de la resurrecció, perquè ella ha estimat molt. I potser aquest és el secret.
Teresa?
A veure, jo també penso que cada evangelista, com deia mossèn Pal, fa una aproximació, però en cap moment destrueix el fet de que amb una, amb l'altra, a totes, vull dir, quan Jesús s'apareix a Maria, ella el reconeix de seguida, per tant, ja constata que Jesús ha ressuscitat. No sabem com va passar, perquè si tot era al mateix moment, doncs tant l'aparició primera com quan Jesús li diu a Maria, Maria, i ella el reconeix, tot havia de ser molt, molt conjunt. Jo sempre dic que, esclar, l'Evangeli està explicat i s'ha d'interpretar, però l'interès és mostrar que Jesús no solament en l'aparició, és que si anéssim desgranant l'Evangeli, les dones sempre han estat al costat de Jesús. I crec que, jo que sóc una dona, això ho hem de reivindicar i molt. Perquè sí, però no ho dic per això, sinó senzillament jo crec que tots han de ser igual i reconec que doncs, els apòstols eren els que havien de posar ordre, perquè possiblement elles no haurien pogut, però que no se les ha de pensar que no eren importants. Ho eren, i molt. I per molt. Jesús, moltíssim.
Moltíssim. De manera que, en aquest sentit, realment Jesús és revolucionari, podríem dir. Exacte. Perquè el fet només que durant la seva vida pública hi ha tota una colla de dones que segueixen amb els deixebles. Això és un escàndol. I com parla amb la samaritana.
I és el primer que perdona una adúltera. Sí. I és el que està sempre al costat del dèbil i de la dona. Això és permanent.
És claríssim, és claríssim.
Per tant, jo crec que és molt més feminista Jesús que no pas l'Església durant tota la seva història. Això està claríssim.
Sí, no, vull dir, l'Església n'ha dolgut. També s'ha de dir que potser les dones no ens havíem acostat a llegir bé la Bíblia o a conèixer bé d'allà on venim. Això també a vegades és una mancança. No sé si per part d'uns o per part dels altres, però a mesura que hi ha persones i hi ha teòlegues que doncs, han fet grans avenços, anem canviant una mica. I jo sempre dic, ho dic amb l'Església i en les igualtats, no, hem de ser compartits, no hem de prendre el paper de ningú. Cada un el seu.
Estem a temps d'arreglar-ho, no?
Home, i tant, mare meva.
I una de les coses que em crida l'atenció d'aquest evangeli és que l'escriu Joan i parla d'ell mateix en aquest moment, no?
Sí.
I fixa's quina forma més senzilla, més simple, i que explica coses que potser no seria necessari explicar, no. Perquè explica com estava fet el llençol, com estava plegat. Vol dir que hi ha com un cert desconcert d'ell mateix d'explicar-me el fet de la resurrecció.
Un realisme extraordinari. I Joan també, veieu, hem dit de la Magdalena, que és de les primeres que comprenen Jesús, i Joan també. I Joan també és el deixeble que estimava. Potser el que ens falta és una mica d'amor per comprendre la resurrecció i viure-la.
Molt bé, doncs fins aquí els comentaris de les lectures d'aquest diumenge de Pasqua. Gràcies, Joan Pous, gràcies, mossèn Manel Pal, gràcies, Teresa Cabanes, per haver fet possible la tertúlia. I també gràcies a vostès, amics i amigues del programa La Taula de l'Evangeli, de la sintonia de Ràdio Estel. I sàpiguen que els esperem diumenge vinent perquè comentarem les lectures del diumenge segon de Pasqua. Gràcies també per tot el que ens fan arribar al programa, al correu electrònic. Gràcies. Els esperem la setmana vinent. Adéu-siau.
La Taula de l'Evangeli celebra 20 anys en antena. Agraïm als nostres oients la seva fidelitat al programa i que continuïn acompanyant-nos setmana rere setmana.
Ràdio Estel.
Avui és el dia del Senyor. A continuació us oferim la transmissió de la solemne missa de Pasqua. En directe des de la Catedral de Barcelona.
Bona Pasqua. Bon dia. Bon dia, amics i oients de Ràdio Estel. Els saludem a l'inici de l'Eucaristia que celebra